Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com que hem de parlar de pel·lícules, anem a posar-li una mica de música d'Oscars. Dels creadors de El 1 de octubre la gente actuó violentamente contra la policía y por tanto se puede argumentar delito de rebelión. Dels guionistes de Estos hippies de los CDR se van a cagar del puro que les vamos a meter. Dels productors de Levantar unas barreras de autopista es terrorismo, pero planificar una autopista deficitaria para después nacionalizar las pérdidas de la empresa que la construyó, no pasa nada. Dels guionistes de Sin violencia se puede hablar de todo. Dels propagandistes de Cuando detienen a Puigdemont en Alemania somos germánicos, pero cuando lo sueltan nos cagamos en el juez nazi rojo alemán, Jiménez Los Santos Dixit, y si hay un atentado en Alemania metemos en portada un artículo titulado El karma existe. De tots aquests arriba ara... Autocensura. Ja comencen a sorgir veus de persones... Perdona la broma, eh? Ja comencen a sorgir veus, dèiem, de persones acollonides, i no n'hi ha per menys, que es plantegen deixar les accions reivindicatives, per pacífiques que siguin, per evitar possibles problemes, detencions o la repressió, que ja comença a ser el pa de cada dia. Alguns exemples. Per exemple, a Igualada, els Mossos d'Esquadra ja han advertit a un grup de cantaires que cantaven a moda de protesta que si es reuneixen més de 20 persones han de demanar permís perquè l'autoritat en tingui constància. Ja fa temps que algun CDR del Baix Empordà ens ha demanat que no publiquem les seves accions per por a ser assenyalats, i d'altres persones o col·lectius han deixat la protesta per motius similars. Doncs ja ho sabeu, aquesta és la batalla que volien guanyar, la de la por, i mentrestant, el mateix Tribunal Suprem, que titlla de violents els membres del govern o els líders d'Òmnium o l'ANC, va absoldre el grup ultravalencià Frente Antisistema. Se'ls havia acusat d'associació il·lícita, venda d'armes per internet i difusió d'ideologia nazi. Se'ls va absoldre, tot i haver-los intervingut armes, inclòs un llançagranades, i tot i haver-los intervingut converses telefòniques en les que parlaven de sortir a caçar moros i guarros. Els guarros són els antifeixistes, eh? La cosa aquesta més hippie. Doncs això, aneu abandonant la reivindicació, que aviat, en comptes de la Guàrdia Civil amb vaixells, ens enviaran aquests del Frente Antisistema a fer la feina. Són les 8 del matí i 3 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui dijous tindrem un dia entre nuvolat i amb estones de sol, i no esperem més que alguna precipitació puntual. La mar encara estarà força alterada, amb mar de fons de component sud. Les temperatures avui es mouran entre els 8 i els 16 graus. I divendres ens creua un nou front amb precipitacions que s'allargaran ben bé fins dissabte al migdia.
Doncs també ja són ganes d'emprenyar la paciència i que cada setmana arribi la pluja allò dijous, divendres... En fi, ara mateix tenim 6 graus de temperatura fora el termòmetre del nostre estudi, i en aquest punt del programa saludem avui a les 8 i 4 en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Entomem els titulars de la jornada. Esquerra Republicana proposa declarar Platja d'Aro un municipi gay-friendly. És una proposta de la candidata del partit a les eleccions municipals de l'any vinent, Montse Rovira. Sobre el pla comercial presentat recentment per l'Ajuntament, assegura que feia falta redactar-lo, però n'ha criticat que deixa de banda les persones.
Jornada solidària pels presos polítics a Torroella de Montgrí. El diumenge 22 d'abril organitzaran diverses activitats al carrer 11 de setembre davant del convent dels Agustins.
El mal temps fa caure la cobertura telefònica i d'internet a la Bisbal d'Empordà en algunes operadores. Orange confirma l'avaria i diu que estan treballant per resoldre-la. La situació ha provocat crítiques a les xarxes socials.
Mor un jove de 18 anys en un accident de moto a Calonge. Va passar dilluns. El jove va ser evacuat en helicòpter, però no li van poder salvar la vida.
L'ADF realitza tasques de neteja neteja Sant Manet del Bosc de Sant Feliu. També han trobat un pou i l'han tancat per evitar els riscos que comporta i així que el propietari adopti les mesures necessàries.
En Pepet torna al Museu del Suro de Palafrugell. L'objectiu és restaurar l'escultura del Pepet i instal·lar-la de nou al nou Museu del Suro de Palafrugell a Can Màrio.
Els empresaris begurencs treballen en productes conjunts. L'Ajuntament vol que empreses turístiques coneguin totes les activitats que ofereixen per oferir un turisme d'experiències.
I l'associació Viu Autisme de Platja d'Aro organitza el seu primer esdeveniment solidari. Serà un sopar organitzat pel xef Paco Pérez de l'hotel a l'Àbriga aquest dissabte. Els beneficis aniran destinats a projectes d'inclusió social i a la creació d'un centre tutelat.
I avui entrevistarem en Jordi Sistach, que és vicepresident de la Fundació Bimar, de suport a les persones amb discapacitat del Baix Empordà. També descobrirem les estrenes de cinema amb l'Ignasi Arbat. Serà als voltants de les 9, a punt d'acabar el programa, que ara comença a les 8 i 6 minuts. I entrem en matèria. Convertir Platja d'Aro en municipi gay-friendly, dèiem, va ser la primera proposta que va fer l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Montse Rovira, que va passar ahir per aquest programa. De fet, va ser la seva primera entrevista com a candidat a les eleccions que celebraran d'aquí un any. Més detalls, Dani.
Rovira posava el model gay-friendly com a exemple de models complementaris al del turisme familiar.
Nosaltres no li veiem, per exemple, cap impediment per també orientar el municipi, doncs, a declarar-lo, diguéssim, municipi gay-friendly, per exemple, no? Uh-huh. Això és una cosa, doncs, que nosaltres ja fa temps que li estem donant moltes voltes i pensem, doncs, que seria molt interessant, no?
També ha proposat tenir una zona pròpia de platja nudista i, a més, ha assegurat que cal un pla de comunicació turística, catalogar les masies i arbres monumentals o fer un programa per tenir en compte la pagesia del municipi. També ha destacat necessari abordar la zona industrial de Castell d'Aro. Sobre el model comercial de Platja d'Aro, ha assegurat que no estan en desacord amb que grans firmes comercials s'instal·lin al municipi, però que ha de ser compatible amb el model de petit negoci.
Del pla comercial presentat recentment per l'Ajuntament ha assegurat que feia falta redactar-lo. Ara bé, ha criticat que, segons el seu parer, deixa de banda les persones perquè no reflexiona sobre el model laboral que volem les persones que treballen en els establiments.
Doncs per la gent que està treballant en tots aquests establiments i més a casa nostra, en què des d'Esquerra Republicana s'està impulsant, diguéssim, tot el projecte de reforma horària i que pensem, doncs, que tot el model comercial de Platja d'Aro, doncs, també ha d'anar molt, molt, molt imbrincat amb les persones que hi treballen.
Ha dit que Esquerra Republicana proposarà una candidatura al màxim de transversal possible que representi la pluralitat de la societat. Ha explicat que el fet de possiblement enfrontar-se contra l'alcalde Joan Giraut a les eleccions suposa un repte afegit, però ha assegurat que cal sacsejar el municipi.
Jo mateixa, vostè, doncs, veu que sóc una candidata, que sóc dona, que també, doncs, sóc jove, una mica més jove, potser no gaire més, però una mica més jove, vinc de l'empresa privada...
I seguim en política local. Els partits i entitats de Torroella de Montgrí s'han reactivat per reivindicar l'alliberament dels presos polítics amb un especial record per la torroellenca Dolors Bassa. El diumenge 22 d'abril organitzaran diverses activitats davant el convent dels Agustins, que va ser precisament el punt neuràlgic en defensa del referèndum de l'1 d'octubre. Saludem en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Dóna'ns més detalls d'aquesta notícia.
Hi haurà activitats per tota la família, botifarrada, música en directe i una rifa. Els tiquets es podran aconseguir fins al 19 d'abril al bar Nafent i al celler del Tast i a la llibreria Elies de l'Estartit. Tots els partits i entitats sobiranistes es van unir el novembre passat sota la taula per la llibertat i la democràcia arran de l'empresonament de Dolors Bassa. El primer acte públic va ser motiu de l'aplec de Santa Caterina. La taula també ha situat guardioles en diferents punts de Torroella i l'Estartit per la família de Bassa i la resta d'empresonats.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I obrim la pàgina social. La Fundació Bimar i l'Ajuntament de Platja d'Aro han oficialitzat la concessió d'un terreny per desenvolupar la seva tasca en suport a les persones amb discapacitat al Baix Empordà. Per conèixer una mica més amb una mica més de detall aquest acord i, sobretot, per conèixer una mica més l'activitat d'aquesta Fundació Bimar, tenim amb nosaltres en Jordi Sistac, que és el vicepresident d'aquesta fundació. Senyor Sistac, bon dia.
Bon dia.
Per començar, expliqui'ns una mica sobre aquest acord amb l'Ajuntament. Què s'hi farà en aquest espai de Platja d'Aro?
Doncs el projecte és fer-hi una residència per persones amb discapacitat que tingui una capacitat de 30 residents més els que puguin venir, es calculem fins a uns 20 o 25, de centre de dia.
Escolti, expliqui'ns, la Fundació Bimar, alguns de nosaltres la coneixem per haver-ne vist vehicles amb el logotip de la Fundació circulant per les nostres carreteres, però més enllà de, ja sabem, és una fundació que treballa amb gent amb discapacitats, però expliqui'ns una mica de detall qui són i sobretot què feu.
Doncs amb molt de gust i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat. La Fundació Bimar, és a dir, els seus antecedents, els podríem situar cap a l'any 1960 i escaig, quan uns pares del Baix Empordà, principalment de Palamós, però també n'hi havia de Palafrugell, de Sant Feliu, de Platja d'Aro, amb fills amb discapacitació, es reunien per compartir la seva angoixa i per intentar solucionar el problema dels seus fills. Aquestes reunions es feien a la parròquia de Sant Joan de Palamós i l'anfitrió de totes aquestes parròquies era mossèn Gomercín Vilagran. D'aquelles reunions informals i d'aquell lideratge de mossèn Gomercín Vilagran, cap a l'any 69 surt una delegació d'una altra associació que hi havia a Girona que es deia Àngelus. O sigui, el 69 es converteix en subdelegació o delegació de l'associació Àngelus. El 78, el que era una delegació d'Àngelus, es converteix en una associació independent que es diu Associació Els Àngels, sempre amb el mateix objectiu. El 1999 es converteix en fundació privada. Aquest és el currículum administratiu d'aquesta entitat. Pel que fa a les peticions, evidentment, com a pares, sempre busca tres coses. Nosaltres ho resumim amb un llit,
sí,
un lloc de treball i la capacitat de gaudir del lleure. Quan diem un llit, parlem del dret a l'habitatge, que és un dret que té qualsevol persona.
Sí.
Quan parlem d'una feina, un treball, parlem d'atenció diurna, i quan parlem de capacitat del lleure, parlem capacitat de gaudir de la vida, parlem de les aspiracions de qualsevol persona. Mirin, a les primeres reunions, mossèn Gomercín Vilagran sempre ens deia, perquè jo m'hi vaig incorporar l'any 83, sempre ens deia: no amagueu els vostres fills, no us sentiu culpable, no demaneu justícia.
Aquest és un clam una mica compartit entre totes les persones que treballen amb gent amb discapacitats, eh?
Efectivament, i mossèn Gomercín Vilagran era un gran humanista, a part de mossèn era un gran humanista, que arrela el seu pensament amb la profunditat de la humanitat. I aquí no hi havia cap missatge que fos transcendental, únicament això: no us sentiu culpable, no us amagueu, i demaneu justícia, no pas almoina. Que quan deia no us sentiu culpable, doncs intentava lluitar contra tota la problemàtica psicològica que tenen els pares en aquesta circumstància.
Ja.
Quan deia no us amagueu, parlava de la inserció social. I quan deia demaneu justícia, doncs demanava la igualtat de tots davant de les diferències. Un missatge, doncs, per mi profundament humà. Pel que fa a les reivindicacions, primer va ser l'escola, i d'aquesta primera reivindicació va venir l'Escola dels Àngels. Al cap d'uns anys, quan van començar a sortir els primers usuaris escolaritzats, es va parlar d'un lloc de treball, i després, amb els anys, es va demanar ja residència, és a dir, acolliment residencial. Per dir-ho d'alguna manera, l'evolució de l'associació, dues coses, respon també a l'envelliment dels pares, que cada vegada veuen que les necessitats són diferents.
Ja.
Segona cosa, no, aquesta evolució tan administrativa com amb les peticions correspon gairebé amb un o dos anys de diferència amb les que han fet totes les altres associacions, almenys que jo conegui, de les comarques gironines. De manera que som una representació de la societat civil que viu una determinada circumstància i que s'identifica amb les altres associacions que ara són grans fundacions com la Fundació Ramon Noguera, la Fundació MAP, la Fundació La Fageda d'en Jordà, Alte, Maastricht, etcètera, etcètera. Girona ha tingut sempre la mateixa evolució i Vímet, en aquest cas, és la representació del Baix Empordà, encara que en el Baix Empordà hi ha altres entitats que treballen molt dignament pel mateix, amb el mateix objectiu que nosaltres.
Senyor Sistac, deia fa un moment, en aquest conveni que hem fet amb l'Ajuntament de Platja d'Aro i construirem un centre, quants centres tenen ara mateix a la comarca?
Nosaltres tenim 3 llars residències per 34 persones, tenim una residència per 16 persones, tenim 2 centres de dia i tenim un servei d'acolliment, de suport a la pròpia llar.
Mm-hmm.
En total...
No, digui, disculpi, que l'he tallat.
En total atenem 90 i escaig persones. Ens hem convertit ja en una empresa de serveis. Tenim 60 treballadors i estem immersos en tota la problemàtica empresarial del tercer sector.
Escolta, i aquest de Platja d'Aro, no sé si em pot parlar una mica de terminis, de quan està previst obrir-lo, de quina capacitat tindrà, de quants metres quadrats farà, una mica, 4 dades per poder-nos posar una mica en context.
Perfecte. La parcel·la té 2.000 metres quadrats, està situada a la vora del que diem el Parc dels Estanys, i entra una miqueta. És una parcel·la magnífica. Els nostres usuaris tindran un jardí que serà el parc urbà, que convido a tots els que no el coneixin el visitin. La construcció també té 2.000 metres quadrats. Està pensat en dues plantes. La planta de baixa serien els serveis centrals, els serveis de dia, i la planta de dalt, de baix, seria els serveis de dia, i la planta de dalt seria les habitacions. Hi haurà 30 habitacions amb 3 grups de 3, de manera que seran grups de 10 persones que tindran una gran sala d'estar, i allò serà casa seva.
Ja.
Per dir-ho d'alguna manera, volem crear un ambient d'intimitat on 10 persones convisquin i puguin dinar a part o sopar a part, si els monitors o la direcció del centre ho considera oportú, i per evitar les conglomeracions o fer grups excessivament dificultosos. Aquesta és la idea. Està situada en un lloc privilegiat, per una banda, tant com hem dit, en un entorn meravellós, però també a 2 minuts del centre de Platja d'Aro, i respon a les corrents ordinari actuals d'inserció de les persones en la xarxa social del municipi on estan vivint. Penso que serà un gran centre. La nostra intenció seria començar aquest any, al llarg de l'any 18, i la construcció està prevista per 24 mesos.
Per tant, això estaria, ens posaríem el 2020, eh?
El 2020, si tot va bé. Esperem que vagi bé.
Escolti, sobre el funcionament de la Fundació, una mica més, com es finança una estructura com aquesta que ja deia vostè, som gairebé al llindar de ser una empresa de serveis. Com es finança?
Doncs nosaltres ens financem gairebé de manera exclusiva amb el concert amb l'administració. Uh-huh. I el concert amb l'administració doncs ens dona la garantia de que cada mes, diguem, cobrem i ens toca a nosaltres administrar. Val a dir que, i ho sap tothom, que no estem en els millors temps, que el concert em sembla que fa 7 o 8 anys que és el mateix i que és evident també que la vida ha pujat, per tant la situació per nosaltres se'ns posa cada cop més difícil i ens obliga a buscar finançament no tant per viure, sinó per aconseguir aquest plus de qualitat, les furgonetes que vostè m'esmentava. Tot això doncs ens ho hem de buscar nosaltres amb subvencions, amb peticions, amb donacions, etc, perquè és el que és evident, que no podem tenir 12 persones tancades en un pis perquè acabaríem malament. I per tant nosaltres volem, i això es diu al personal, escolteu, el cap de setmana sortiu. Mm. Aneu a la muntanya, aneu al mar, perquè el que no volem és tenir la gent estabulada, sinó que la gent doncs surti i
que facin vida, la vida que fa tothom en qualsevol cas, vida normal i corrent, vida rutinària, no sé, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Senyor Sistac, vostè, si em permet saltar d'àmbit, vostè és també president de l'Associació dels Amics de les Illes Formigues. Demà es presenta el llibre d'en Gabriel Martín sobre una mica sobre la història d'aquest petit arxipèlag, es presenta a Palamós. Vostès l'estiu passat van organitzar una manifestació submarina per defensar l'entorn de les formigues. No sé si preveuen noves accions.
Pensàvem repetir-la aquest any. Mm-hmm. Ara publiquem un llibre i el nostre objectiu és la conservació d'aquest entorn i l'estratègia passa per la conscienciació social, i aquí s'insereix el llibre i aquí també hi cap la manifestació i aquí cap per qualsevol acte que ens ajudi a defensar aquesta idea. I la segona estratègia és urgir a l'administració perquè actuï. Sabem que és difícil perquè és un lloc on s'hi solapen l'administració estatal, l'administració catalana i l'administració també municipal, i aquesta complexitat ho fa tot molt difícil, però estem convençuts que sense la pressió ciutadana difícilment podrà actuar l'administració, i també estem convençuts que qualsevol actuació de l'administració sense el suport ciutadà també difícilment podrà ser efectiva. De manera que la nostra il·lusió seria actuar una miqueta de d'oli que afavoreix el funcionament de tots, perquè realment és un lloc meravellós. Nosaltres som veïns d'aquest lloc i com a bons veïns ens toca defensar-lo. Encara que no som ni pescadors, ni submarinistes, ni investigadors, ni biòlegs, ni especialistes en res.
No cal ser tot això, no?, per estimar una mica l'entorn.
Evidentment, i aquest és el nostre discurs. Evidentment, també tenim pescadors i submarinistes en el grup, però el nostre discurs és el del sentit comú, de l'avi i de l'àvia, que veient el territori se l'estima i diu que a veure què els hi quedarà als nostres fills.
Consideren que estan en risc l'ecosistema de les formigues?
Evidentment està variant, i aquí no som nosaltres qui ha de dir per què. Però podem ja compartir amb tothom que el canvi climàtic és un dels factors importants i que la pressió humana és un altre. Per tant, hem d'ordenar els usos per prohibir, per evitar els abusos i per garantir que aquells mateixos usos tindran sostenibilitat en el futur.
Escolti,
i això no és nou.
El 20 de març el diari de Girona publicava una notícia sobre una troballa d'un vaixell romà enfonsat a les formigues. Quina valoració en fan d'aquesta troballa? I vaja, què se n'ha fet? Què se'n farà d'aquest vaixell?
Bé, això forma part del patrimoni, que no només és el paisatge i la riquesa biològica, sinó també la riquesa històrica, que aquí hi és, i molt abundant. Què se'n farà? Doncs, si ho vols saber, el convido a una conferència que farem el dia 25 de maig a Palafrugell, on els experts del CRAC, que és el Centre de Recerca Arqueològic de Catalunya, faran per informar d'això, i ho faran a les vigílies de tornar a iniciar. Efectivament, és un gran vaixell amb moltes àmfores que estan conservades, i que corren el risc de ser expoliades.
Ja.
I, a més, no és l'únic, segurament n'hi ha més, i això es porta amb la discreció oportuna per no provocar que hi hagi gent que vulgui expropiar-se pel seu compte.
Senyor Jordi Sistac, hem volgut aprofitar que el teníem aquí per parlar una mica sobre les formigues, però vaja, l'hem trucat en qualitat de vicepresident de la Fundació Bimar per parlar sobre aquest acord que han signat recentment amb l'Ajuntament de Platja d'Aro. Gràcies per atendre la nostra trucada. Escolti, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies, bon dia.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí res, 4 minuts seran 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
No deixem la plàgina social perquè l'associació Viu l'Autisme de Platja d'Aro organitza el seu primer esdeveniment solidari. Serà un sopar organitzat pel xef Paco Pérez a l'hotel a l'Àbriga aquest dissabte. Els beneficis aniran destinats a projectes d'inclusió social i a la creació d'un centre tutelat. Paula Boira.
Viu l'Autisme està formada per 80 famílies de persones amb trastorn d'espectre autista o TEA. Amb aquesta jornada benèfica busquen recaptar fons per l'associació i conscienciar la societat. Entre les activitats que han preparat pel proper dissabte 14 d'abril, destaca el sopar del prestigiós xef Paco Pérez, que compta amb 5 estrelles Michelin i elaborarà un àpat al restaurant Terra de l'hotel de gran luxe a l'Àbriga Home Suites Diel de Sant Feliu de Guíxols. A més, durant tot el dia s'organitzaran activitats vàries com un torneig de pàdel al Club Tenis d'Aro, ponències d'experts, entre les quals destaca Olga Boc de Xina, directora de la primera escola per nens amb autisme situada a Ucraïna, i un show cooking infantil a càrrec del cuiner Marc Ribas. L'esdeveniment solidari comptarà amb la col·laboració de cares conegudes com l'humorista Peyu o l'imitador de Cracòvia a TV3, Oriol Cruz. Els beneficis de la jornada solidària aniran destinats a projectes d'inclusió social com ara a l'organització de tallers de psicomotricitat i tallers per aprendre a anar en bicicleta, a l'oferta d'un servei de logopèdia especialitzat o la creació d'un centre tutelat on les persones adultes amb TEA puguin aconseguir inserir-se en el món laboral i viure autònomament. Per assistir al sopar cal reservar plaça enviant un correu a info@hotelalabriga.com o trucant al telèfon 680-83-61-78. I a l'aportació solidària per accedir-hi serà de 250 euros per persona. Durant la vetllada, que actuarà com a acte de cloenda, se subestaran obres d'art de Dalí, Miró, Cuixart, escultures de Catherine Correia i aportacions de col·laboradors com objectes provinents del celler de Can Roca, el rocambolesc, Nobu i l'Amforà de S'Agaró.
Les 8 i 28 minuts i en la pàgina de successos... Ha mort un jove de 18 anys en un accident de trànsit. Això ha passat a Calonge. Els fets es van produir el dilluns, però han transcendit just ara. El veí del municipi ha patit un accident a la zona del Parc d'Activitats Econòmiques de Calonge. Per explicar-ho, ens ho acosta en Pedro Ruiz.
Segons Avançat Ràdio, Palamós ja ha pogut confirmar Ràdio Capital, el noi conduïa una moto quan va xocar contra un vehicle. A hores d'ara es desconeix el motiu pel qual ha impactat amb el camió. Tot i el trasllat en helicòpter, no li han pogut salvar la vida. Ha estat a l'hospital quan el jove Calongi, de 18 anys, ha mort. A causa de l'accident, el conductor de la moto tenia un greu traumatisme. Els fets han passat al voltant de les 9 del matí d'aquest dilluns, a prop del Parc d'Activitats Econòmiques, específicament al carrer que porta de la zona industrial a la zona de Torre Valentina.
I el mal temps ha provocat que durant el dia d'ahir alguns ciutadans de la Bisbal experimentessin errors en la cobertura telefònica.
Supermatí.
Això va passar tant en les dades mòbils com en la veu, Dani.
Ho explicaven diversos bisbalencs a les xarxes socials. Les avaries han afectat els usuaris d'Orange i Vodafone i altres operadores que depenen de la seva xarxa, com Gestel o Amena. Un portaveu d'Orange ha explicat a Ràdio Capital que un node de la seva xarxa ha caigut per efectes del temporal i que estan treballant per tornar les telecomunicacions el més aviat possible. De fet, alguns usuaris ja ens deien, ens avisaven a les xarxes socials, que almenys al seu telèfon l'avaria ja està resolta.
Gràcies, Dani. I ens n'anem directament al bosc. I aquest és el so de la conservació i la restauració dels boscos. Hem de parlar de la prevenció d'incendis a les portes d'una temporada estiuenca. L'ADF està realitzant tasques aquests dies de neteja i manteniment a Sant Benet del Bosc, al massís de l'Ardenya. Això és a Sant Feliu de Guíxols. Durant aquestes feines també s'hi ha descobert un pou, Gerard Escaig.
L'agrupació de defensa forestal Gavarres Marítima ha iniciat al llarg d'aquests dies les tasques de neteja i manteniment de l'entorn de Sant Benet del Bosc, que pertany a Sant Feliu de Guíxols. Juntament amb membres de la brigada, voluntaris, estudiants de grau i els condemnats a serveis de la comunitat, també han trobat un pou i l'han tancat per evitar els riscos que comporta i així que el propietari adopti les mesures necessàries. Sant Benet del Bosc és un punt estratègic en cas d'incendi i és un punt d'actuació per aturar-lo. A més, s'hi poden desplaçar efectius. El director tècnic de l'ADF Gavarres Marítima, Gaspar Segués, ha explicat detalladament l'actuació a Ràdio Capital.
L'actuació és al voltant de la masia, que ja ara ja és una masia fortificada, que en aquests moments està abandonada, i s'està ampliant. Es fa el manteniment del que ja existia, que és una desbrossada per acabar-ho de polir, i a la vegada, cada cop que es fa una actuació de manteniment, mirem d'anar ampliant l'entorn obert.
Pel so ambient podríem estar parlant de Jacques Budellador, però no, recordem, estem parlant sobre la prevenció d'incendis que ja s'està duent a terme als boscos de casa nostra. 8:45 de 9 del matí... És el que té a explicar les notícies posant-los l'àudio que els hi correspon. Tenim més històries. 30 empresaris de Begur han participat en una jornada de treball amb l'objectiu de crear un producte conjunt. El consistori pretén que els empresaris es coneguin entre si i que puguin sortir-ne sinergies, David Parrenyó.
La majoria d'empreses són del sector hoteler que volen unir-se amb altres empreses de serveis. Ho ha explicat a Ràdio Capital el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat.
Els hi hem anat recalcant que calia que anéssim fent producte. Fer producte és el fet de que puguis agafar i que un hotel es posi d'acord amb una persona que lloga bicicletes o que lloga caiacs o que fa passejos en barca, com perquè puguin fer pues, un cap de setmana marítim o un cap de setmana de caiac o unes vacances esportives o el que sigui.
La idea és que els hotels i les diferents empreses coneguin totes les activitats que fan cadascuna per tal d'oferir turisme d'experiències conjuntament.
La gent vol arribar aquí a Begur i no només anar a la platja i prendre el sol, sinó que vol fer un camí de ronda, vol tindre activitats, vol anar en bicicleta, vol muntar cavall, vol... És igual, qualsevol cosa, i qualsevol cosa d'aquesta es Begur té, i només és qüestió de posar d'acord els hotelers amb els empresaris perquè puguin oferir aquest producte i puguin satisfer la demanda turística que hi ha en aquest moment, doncs, d'aquest turisme actiu.
L'Ajuntament ja ha avançat que vol repetir la iniciativa amb agències immobiliàries i càmpings.
I en Pepet, del Museu del Suro, torna a exhibir-se a l'entrada de les instal·lacions. Després del trasllat del museu, l'escultura es va quedar a l'antiga localització i sense manteniment. Ara, però, hi ha un nou objectiu per part d'aquest museu, Gerard.
L'objectiu del Museu del Suro és restaurar l'escultura batejada com en Pepet abans d'exhibir-la. Aquesta peça prové d'una carrossa dels anys 70 on la part central estava dedicada als tapers i l'escultura la va conservar en Francesc Sagrera de la fàbrica surera de Palafrugell, Francisco Sagrera. La peça té un gran valor patriòtic ja que l'escultura representa les tradicions de Palafrugell. Ho ha explicat Àngela Martí, documentalista del Museu del Suro.
Barreja una mica diferents conceptes de Palafrugell, no? És l'homenatge a l'ofici tradicional d'aquí, a les festes de primavera, que també és una festa molt típica d'aquí, és com una mica un conjunt, i més que res que el recuperem també per l'entrada del museu, que és una peça que, com que crida molt l'atenció perquè és molt gran, la gent de seguida va veure-la i esperem que tingui el mateix èxit que havia tingut allà.
L'objectiu que ara té el Museu del Sur és restaurar la peça. Fins aquest dilluns, quan la van traslladar a les noves instal·lacions, s'havia quedat sense manteniment. Des de la institució s'han posat en contacte amb els responsables de la carrossa d'aquella època. S'espera que l'escultura estigui acabada a finals d'abril per poder-la tornar a mostrar al públic. Serà aleshores quan en Pepet tornarà al Museu del Suro, ara però a Can Màriu.
Ja podrem organitzar romeries per anar a veure en Pepet allà al Museu del Suro. I en temps d'opinió, el supermatí d'avui, el comentari ens arriba a partir de la veu d'en Carles Xuriguera.
Per dues vegades se m'ha aparegut Nostra Senyora. Se m'apareix en una cantonada de la part alta de Barcelona. És elegant, falsament discreta, viva. Se m'apareix amb un animal prim i espantadís. Em parla. Ella em parla. L'animal no, eh? L'animal em mira i tremola. Jo no sé què fer. Li dic qui sóc. No pas a l'animal, a la dama, li dic. El que em sembla que sóc, li dic. Li dic que em fa mal al costat. Ella riu. Val més morir ràpid, em deixa anar. La vida és una merda, segueix. Mai em parla del més enllà. Em parla sempre del més cap aquí, del cap a casa. De cop, i miraculosament, em transporta una trobada de gent que parla sobre homes morts que han fet llibres. Homes morts que han fugit per sobreviure, de reunions pedants, de les falses amistats, dels centres de poder ocupats per traïdors, manipuladors i fills de la gran puta. Homes que s'han hagut de disfressar de pagesos per traspassar la seva merda de present, parlar-ne intel·ligentment, connectar amb la tradició gairebé oblidada i sobreviure en la seva literatura un cop morts. Perquè amb tot aquest panorama, a més, han fet literatura. Literatura catalana. Sento veus. Una diu: amb qui confiava Pla? I repeteix la pregunta: amb qui confiava Pla? I és una veu que surt de la paret. I tinc por, i tremolo. I penso que Pla, primerament, com a bon pagès, no confiava en ningú. Després, potser, segurament, es permetia confiar en el seu clan. Aquells que sabien cuidar-lo a hores petites i el tornaven al mas. Jo estic cansat i vull tornar a casa. Una mica ja m'agrada el que m'ensenya Nostra Senyora, però és que jo ja no. Penso en la vinya, en el vi. Mentre escolto els savis que van parlant, m'adono que és ben igual. Literatura i vi és el mateix. Hi ha persones que marxen dels centres de poder podrit, se'n van al mas, connecten amb la terra, amb una tradició pràcticament oblidada, i fan vi. O sigui, fan literatura. O sigui, fan art. O sigui, fan política de primer ordre, insubmisa. I us voldria parlar més de la de Nostra Senyora del Tremoló. No puc. No puc. La meva religió m'ho prohibeix. Ella no m'ho perdonaria. I em perdria la confiança del clan, que són els meus amics de veritat. Sí, els que em retornen al mas quan vaig borratxo perdut.
Aquest és el comentari d'avui, que podeu escoltar sempre que vulgueu amb en Carles Xuriguera.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8:38, anem a les notícies d'àmbit general. Les repassem en forma de titulars amb l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
La Comissió Europea defensa que Alemanya ha actuat d'acord amb les regles en l'euroordre de Puigdemont. La comissària de Justícia descarta incloure la rebel·lió en la llista de delictes del mecanisme, tot i haver obtingut algun debat amb Espanya sobre el tema.
La comissària de Justícia, Vera Jourová, ha assegurat en una roda de premsa a Brussel·les que no hi ha hagut cap aplicació incorrecta de l'euroordre a Alemanya. A més, la comissària txeca ha dit que la Comissió Europea no planteja ampliar la llista de crims coberts per l'euroordre per incloure-hi la rebel·lió o la sedició.
Els integrants del CDR, la integrant del CDR detinguda a Viladecans, passarà a disposició judicial de l'Audiència Nacional dijous al matí. Actualment es troba a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos.
La Guàrdia Civil la va traslladar ahir fins a Madrid i està detinguda a la comandància de Tres Cantos. Fons de l'Audiència Nacional han negat que estigui incomunicada. El jutge Diego De Gea serà l'encarregat de prendre-li declaració i decidirà sobre la seva situació personal. A banda de la detenció d'aquest integrant, l'ordre del jutge també ordenava a la policia la detenció d'un altre home a Esplugues de Llobregat. però la Guàrdia Civil no el va localitzar.
I Donald Trump amenaça a llançar míssils bonics, nous i intel·ligents, segons ell, sobre Síria. El president dels Estats Units diu a Rússia que es prepari mentre l'OMS confirma que hi ha 500 ferits per atac amb armes químiques.
Després que l'ambaixador rus al Líban afirmés que Rússia enderrocaria qualsevol míssil nord-americà que es dispari contra Síria i que atacaria els avions i vaixells de guerra des d'on aquests es disparin, Donald Trump ha amenaçat de forma directa al país a través de les xarxes socials.
Gràcies, Alba Lejide. I en aquest punt del matí, com cada dijous, el que fem és saludar l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ai, espera, és que estic buscant això. Ah, un moment, eh?
Ah, falta la música.
Exacte. Vinga, va, com, ara sí, com anem?
Molt bé, molt bé.
Estàs content?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Si tens una setmana de pel·lícules també fluixetes, eh? Ja aviso.
Sí, home, ja, ara ja portem un parell tres de setmanes que només parles de trunyos, eh?
No, no, doncs aquesta ja aviso que hi tornem, eh? La setmana que ve ja arreglarem la cosa, eh? La setmana que ve ja dic que serà una bona setmana de pel·lícules.
Bueno, d'entrada, aquest vespre Ràdio Capital emetem el Ningú no és perfecte. Explica'ns una mica de què parlareu aquesta nit.
Doncs mira, bàsicament dos temes principals. Un serà la sèrie Heavy Senders, que aquí hem pogut veure a través del canal 33, però també ho podem seguir a través de la web de TV3 a la carta, que és aquesta sèrie del Juanjo Sáez.
Sí.
Sobre la joventut de Barcelona a principis dels anys 90, uns adolescents que descobreixen la música.
Uh-huh.
Una sèrie que és molt recomanable i avui ho farem una mica parlant també a través de les cançons que podem escoltar en aquesta sèrie.
Ignasi, escolta, no sé si és que parles amb els mans lliures o tens el mòbil apartat d'una mica de la cara, però et sentim com molt apagat. No,
a veure, ara
ui, home, ara és glòria bendita, que deia aquell. Vinga, perfecte. Vale.
Doncs vinga, anem. I l'altre tema important serà el Saló del Còmic de Barcelona, el Saló del Còmic que obre portes avui, i entrevistem el Toni Giral, que és un dels organitzadors, i que parlarem doncs, de tot allò que la gent no s'ha de perdre i farem també un repàs de les principals novetats que la gent, si vol, pot comprar.
Perfecte, doncs això serà aquest vespre a Ràdio Capital a partir de les 10, i vaja, si resulta que teniu alguna cosa millor a fer, cosa que dubto, però si per es donés el cas, podeu recuperar el programa sempre que vulgueu a través del nostre web. I anem al cinema, Ignasi, de què hem de parlar aquesta setmana? Deies una mica fluixa, eh?
Sí, una mica fluixeta. A veure, tenim una... Potser la pel·lícula que més gent portarà aquest cap de setmana és Proyecto Rampage, que és la tercera col·laboració entre el director Brad Payton i Dwayne Johnson, de Rock, per entendre'n.
Sí.
Aquell home que està quadradíssim. Van fer junts dues pel·lícules, Viaje al centro de la Tierra 2, La isla misteriosa i San Andrés, que bé, si les hagi vist, doncs ja sap més o menys el que es pot trobar amb aquest Proyecto Rampage, que és bàsicament més de lo mateix, no? Acció a tope i tot molt exagerat. En aquest cas adapta un videojoc que es diu igual, de Midguy Games, i està protagonitzat aquest videojoc per un goril·la, un llop i un llagardaix, o sigui, de tamany, dimensions estratosfèriques, gegants,
okay,
que es dediquen a menjar-se soldats. Aleshores, amb el videojoc es van intentar aquí aturar-los, no? En aquest cas... la pel·lícula intenta vestir-ho, intenta, ja ho dic, amb un argument, però vaja, és que la cosa, fi al cap, és tres monstres desbocats enmig d'una ciutat intentant arrasar-la, i aquí tenim el personatge del Dwayne Johnson, que és l'amo del goril·la, que han fet experiments amb aquest goril·la i s'ha convertit en un goril·la gegant que està fent mal, i ell intenta, no? Com que té una connexió especial amb el goril·la, ell no ha permès que experimentin, intenta buscar aquesta connexió perquè el goril·la doncs recapaciti, no?
El típic tipus duro que es fa amic de l'animal i tal, realment em sona a trunyo, eh?
Sí, no, ja dic que no, sí, que no. És una pel·li d'aquestes d'encefalograma pla, no? No m'hi aneu a buscar gaire més.
Tu, i aquest en Dwayne Johnson és cosa meva? O no et fa molta mandra? Així en general,
no.
com a actor? No, a mi me'n fa moltíssima.
A veure, em fa mandra les seves pel·lícules. Ell no és un tio simpàtic, a mi cau bé.
Ah, bueno, collons, simpàtic també sóc jo, saps? Però vull dir, no. És que, clar...
Sí, sí.
Sí, però, a veure, no, sí, a mi les seves pel·lícules realment em fan molta mandra perquè és que són totes igual. Aleshores, vista una mica vistes totes.
Yeah.
De moment encara van funcionant. El dia que això pari, llavors potser mirem de reciclar-lo, com ja s'ha fet a vegades, no, amb altres actors d'aquestes característiques, no? Que vindria a ser una mena d'actualització de Schwarzenegger, yeah, o de Sylvester Stallone, no? Les pel·lícules que més o menys feien aquests, yeah, actors als anys 80-90, ara les està fent aquest actor.
Molt bé, escolta, repetim el títol de la pel·lícula per si algú s'ha quedat amb les ganes de...
Proyecto Rampage. Sí, la Mainada segurament estarà encantada, eh? Sí.
Bueno. Va, què més tenim per anar a no veure?
Mira, a veure, una altra cosa que a mi realment em fa molta mandra, també, que són les adaptacions cinematogràfiques de novel·les d'Agatha Christie. Ja. Jo ho sento, potser hi ha gent que li agrada molt, però a mi em sona a telefilm barato de 8TV, saps, aquelles pel·lícules infumables que posen a 8TV? Doncs em sona això, ja em sap greu. Ara hi ha com una mena de moda de tornar-ho a fer. Es va estrenar fa uns mesos Assassinat on a l'Orient Express, també amb un repartiment de luxe, superbons actors i tal, però la pel·lícula realment no calia, no feia falta. El públic tampoc va respondre excessivament bé. I ara n'arriba un altre, també, mires el repartiment, Max Irons, que és el fill de Jeremy Irons, Christina Hendricks, de Mad Men, Gillian Anderson, Glenn Close, Terence Stamm, o sigui, és un conjunt d'actors força interessants. El que té aquesta adaptació, si de cas, és que és una novel·la que no s'ha portat mai al cinema. Eh?
Ah, mira.
Però, esclar, hem de tenir en compte que, clar, aquesta senyora té com 200 novel·les. O sigui que...
Ja.
Que adaptades no sé si en deu tenir 50, no?
Ja,
vull dir que...
Ja. Sí, clar,
que no són poques.
Fons editorial n'hi ha.
Sí, ara, la història és una mica la de sempre, no? Un assassinat, no sabem qui ha estat, no? Tenim una sèrie de famílies, sembla ser que ha estat algú de la família que ha intentat, doncs, simular que ha estat un suïcidi o alguna cosa d'aquestes,
ja,
però en realitat, doncs, no ha estat així perquè, si no, no tindríem pel·lícula, clar.
Mm-hmm. Bueno, recordem el títol de la pel·li?
La Casa Torcida.
La Casa Torcida, molt bé. Sobre una novel·la adaptada d'Agatha Christie, eh?
Mhm.
Vinga, doncs què? Què més tenim?
Vinga, te'n tiro una altra, que aquesta ja t'he dit que és un rotllo, un rotllo monumental.
Quina secció més depriment, tu.
No, sí, aquesta ens la van vendre a Sitges com el nou amàs de les pel·lis de zombis d'aquest any, com que era, bueno, una cosa, una revolució en el gènere de zombis. Es diu Los Hambrientos, és Les de Famé, en versió original, és una pel·lícula rodada en francès, canadenca.
Les de Famé, sona, realment fa molt poca por, això, de Famé.
Sí, no, ja el títol ja és Los Hambrientos, bueno, no sé, sí que fa una mica més de por, però bé. En aquest cas és un drama, és a dir, no us penseu aquí, és un drama i els zombis cutregen una mica, és a dir, són uns zombis que no són, per exemple, aquests més d'aspecte més podrit, no?
Zombis de màscara de cartolina, eh?
Sí, una mica, maquillatge allò del xino, per entendre'ns, eh? Vull dir, de zombie walk, no? És un zombi, sí, fins i tot a vegades a zombie walks veus zombis més ben fets del que veiem aquí, però yeah, en tot cas... És una pel·li que ara jo aquí l'estic rajant bastant, però és una pel·li que hi ha un sector de la crítica que la venera, eh? Vull dir que li ha agradat, que li recorda molt a les primeres obres que feia George Romero. Bé, alguna cosa d'això hi ha, això és veritat, però la pel·li és molt avorrida. Jo no sé si em vaig a dormir o no, però poc em va faltar, ja ho dic. I és que és avorrida, és a dir... Et presenta un grup de personatges, no?, uns supervivents que s'intrinxeren en una granja. Això és com aquella temporada de la granja de Walking Dead, no?, que van estar allà com a 13 capítols, 13 hores, i no passava res. Doncs una mica és el que veiem en aquesta part.
Los Hambrientos, eh? Les de Famé.
Sí, Les de Famé.
Molt bé. Escolta, queda alguna cosa més per comentar, o què? Tens un parell de minuts, si vols.
Una que em sembla que pot ser interessant, encara que també és una d'aquelles històries que ja hem vist moltes vegades, però bé, es diu El Buen Maestro, que és el debut d'un senyor que fins ara només havia fet documentals, que és Olivier Achindal, sí, que en aquest cas ens presenta un professor d'institut, allò una mica burgès, per entendre's, que ve de fer classes a escoles privades i aquest tipus de coses, i que per circumstàncies és traslladat als suburbis, o sigui, va a una escola d'aquestes que no és allò que està acostumant, no? Yeah. Aleshores es troba que els alumnes són molt menys disciplinats del que està acostumat i haurà d'adaptar una mica els seus mètodes, les característiques dels alumnes que té al davant, no? I al principi, doncs, va amb aquella superioritat de... escolta, jo aquí som molt bo, no?, per estar en aquesta escola i tal.
Ja. Em sona una mica Chicos del Coro segle XXI, o què?
Sí, o aquella Mentes Peligroses, no? Es deia aquella de...
Sí.
Té aquest punt, però... Però bé, més europea, per entendre'ns, no? És a dir, no serà aquesta cosa dels
instituts negres.
Sí, exacte. Una cosa més europea, més propera a nosaltres.
Molt bé. Recordem el títol, please.
El buen maestro.
El buen maestro. Doncs, Ignasi, escolta, com a buen crític o col·laborador, gràcies per formar part d'aquesta família i per ser amb nosaltres.
I tant, jo encantat de ser-hi, ja ho saps.
Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada, Miquel.
Adéu. Ignasi. 10 minuts i les 9 del matí. I és el moment de repassar algunes de les activitats que podeu fer a casa nostra. Avui amb en Dani. Dani, tenim a punt o què? No, a veure, ara. Dani, tenim a punt, dèiem?
Aquí, sí.
Aquí està. Hem d'explicar als nostres oients que en Dani ens entra pel mateix canal de la taula de so que l'Ignasi i encara estàvem sentint el pip-pip de l'Ignasi. Va, a Torroella... Interessant, això, sens dubte. A Torroella de Montgrí, dins la 13a edició de les Trobades de Música Mediterrània, avui ens hi proposen un taller participatiu i un sopar de cantadors.
El Museu de la Mediterrània presenta les 13es trobades de música mediterrània enguany sota el títol Mediterrània en veu de dona. Unes trobades que volen reivindicar les veus femenines de la Mediterrània i posar en valor el rol femení en la transmissió de cultura popular, facilitar la descoberta de repertoris ocults i mostrar la riquesa i qualitat de propostes actuals protagonitzades per dones. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Blasi de Torroella, hi haurà el taller participatiu de cançons de bressol i de falda conduït per Mireia Mena i més tard a les 9 de la nit a la sala, per un preu de 16 euros, podreu gaudir del sopar de cantadors amb la presència de les cantants del grup sard Actores Alidos.
I a la Bisbal d'Empordà, des d'avui fins al dia 9 de juny al Castell Palau, hi haurà l'exposició Experiències Matemàtiques, prohibit no tocar.
Aquesta mostra del Museu de les Matemàtiques està adreçada tant a alumnes de primària i de secundària com a qualsevol altra persona interessada. Una exposició oberta a tothom a qui li agradin les matemàtiques. Tots els materials estan construïts pel MMACA i tenen un caràcter molt manipulatiu i lúdic amb diferents nivells de dificultat pensats per oferir ocasions de col·laboració i discussió entre els visitants. Durant l'exposició es presenten petits reptes o mostren aspectes poc habituals i sorprenents de la matemàtica i no requereixen coneixements específics.
Fa ganes d'anar-hi, amb aquestes explicacions que es fan sempre al voltant de les coses que tenen a veure amb la cultura. No trobes?
Sí, però quan hi hem d'anar ja, no?
Sí, no, jo ja, vaig ara quan acabi me'n vaig cap a la porta, vull dir, surto d'aquí de l'estudi d'aquí Pals i me'n vaig cap allà a la porta. Ai, en fi, gràcies, Dani.
Fer cua fins cobrin.
Fer cua fins cobrin, exacte. Bueno, faré un trepanet allà al Flanagans, que és el bar que hi ha al costat del castell de la Bisbal. Va, més coses. Avui és 12 d'abril i tal dia com avui es celebraven eleccions municipals a Espanya i s'imposaven majoritàriament les candidatures republicanes.
El 12 d'abril del 1931 va ser l'adveniment de la Segona República. L'almirant Joan Bautista havia convocat comicis municipals i els partits republicans es van imposar a 41 capitals de província. Només van guanyar les candidatures monàrquiques a Ávila, Burgos, Cádiz, Lugo, Ourense, Palma de Mallorca, Pamplona, Sòria i Vitòria.
I també tal dia com avui obria les portes Euro Disney, el parc temàtic que, per cert, en el seu dia s'havia comentat que potser podia venir a l'estat espanyol. Després va ser substituït per Port Aventura. Però dèiem, tal dia com avui, obria Euro Disney.
El complex temàtic, que es va inaugurar el 1992 i que per tant compleix 26 anys, va ser el segon resort Disney que no s'obria a Estats Units. Avui dia és un dels destins turístics més importants d'Europa.
Històries que us acosta avui amb Pedro Ruiz i que us expliquem
tal dia com avui.
Tal dia com avui, per exemple, Shania Twain aconseguia vendre 10 milions de còpies del seu disc.
L'àlbum, que es titulava Come On Over, va aconseguir arribar al llindar dels 10 milions de còpies en un dia com avui, però del 1999. Amb aquest tema va esdevenir la primera artista femenina dels Estats Units en aconseguir-ho. Fins i tot va superar la xifra dels 20 milions. We made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going.
El You're Still the One de la Shania Twain, que tal dia com avui de l'any... de quin any? Ara no me'n recordo l'any. Del 1999, això. Aconseguia vendre 10 milions de còpies d'un disc que acabaria fins i tot doblant les vendes als Estats Units. You're Still the One, Shania Twain, per arribar fins a les 9 del matí. Moment de posar punt i final al programa d'avui. En aquest programa, en el que us hem explicat que Jordi Sistac, el vicepresident de la Fundació Bimar, ha explicat al Supermatí que faran una nova residència a Platja d'Aro per 30 persones amb discapacitat. L'espai també servirà per acollir a 25 persones com a centre de dia.
La Fundació Bimar i l'Ajuntament de Platja d'Aro han oficialitzat la concessió del terreny on s'ubicarà. Té 2.000 metres quadrats a prop del centre de Platja d'Aro. Sistac ha explicat què és allò que busquen els pares per les persones discapacitades.
Un llit, un lloc de treball i capacitat de gaudir del lleure. Quan diem un llit, parlem del dret a l'habitatge. Quan parlem d'una feina, un treball, parlem d'atenció diurna. I quan parlem de capacitat del lleure, parlem de la vida. Pues parlem d'una de les aspiracions de qualsevol persona.
Esquerra Republicana proposa declarar Platja d'Aro municipi gay-friendly. És una proposta de la candidata del partit a les eleccions municipals de l'any vinent, Montse Rovira. Sobre el pla comercial presentat recentment per l'Ajuntament, assegura que feia falta redactar-lo, però n'ha criticat que deixa de banda les persones.
Jornada solidària pels presos polítics a Torroella de Montgrí. El diumenge 22 d'abril organitzaran diverses activitats al carrer 11 de setembre davant del convent dels Agustins.
El mal temps fa caure la cobertura telefònica d'internet a la Bisbal d'Empordà en algunes operadores. Orange confirma l'avaria i diu que estan treballant per resoldre-la, per bé que alguns usuaris ja ens informen que ja ha tornat el servei a la situació habitual. La situació, per cert, va provocar moltes crítiques a les xarxes socials.
Mor un home de 18 anys en un accident de moto a Calonge. Va passar dilluns. El jove va ser evacuat en helicòpter, però no li van poder salvar la vida.
L'ADF realitza tasques de neteja a Sant Benet del Bosc, a Sant Feliu. També han trobat un pou i l'han tancat per evitar els riscos que comporta i així el propietari pugui adoptar les mesures necessàries.
En Pepet torna al Museu del Suro de Palafrugell. L'objectiu és restaurar l'escultura del Pepet i instal·lar-la al nou Museu del Suro de Palafrugell a Can Màrio.
I més notícies que trobareu al nostre web. Abans acabem amb la previsió del temps, Martí.
Avui de nou tindrem un dia entre nuvolat i amb estones de sol i no esperem més que alguna precipitació puntual. La mar encara estarà força alterada amb notable mar de fons de component sud i les temperatures avui es mouran entre els 8 i els 16 graus. Divendres ens creua un nou front amb precipitacions que s'allargaran fins aproximadament al migdia de dia.